Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
A Ràdio Vila-real estem agraïts i orgullosos per la vostra fidelitat i companyia. Com sempre, al 92.2 tindreu tota la informació de Vila-real i de la província. Seguim així i seguiu ahí. Junts i sirem d'esta.
Vila-real Esports. Ràdio Vila-real.
Són les 2:03 de la vesprada d'este dimarts, si no recorde malament, d'abril. Ahir pot ser un dilluns negre per al Vila-real Club de Futbol, o un dels dilluns més negres que jo recorde. En un rato va anar per l'aire, si no totes, la gran majoria d'opcions de competició europea del Vila-real, i van anar per l'aire també, si no totes, moltes de les opcions del Vila-real Club de Futbol de salvar el seu filial en la categoria de plata. Perdre Europa i perdre el filial, cosa que encara no s'ha confirmat, és un pas enrere per moltes coses. És un pas enrere. Però perdre Europa i perdre el filial també és una mostra de lo difícil que és estar en Europa i tindre un filial en la segona divisió. Ahir, com dèiem, dos moments, dos penals van canviar la sort del Vila-real de cara al seu futur. Un, el penal que erra Budimir, jugador de Osasuna, davant del València.
Tiene en sus botas el empate Mamardashvili, en sus manos la victoria del Valencia. Toma carrerilla, dispara Budimir. ¿Qué ha hecho Budimir? ¿Qué ha hecho Budimir? Detuvo Mamardashvili.
Budimir va fer una de les pífies que se recordaran per molt de temps en el futbol mundial. Si haguera marcat Budimir, el Vila-real Club de Futbol estaria als mateixos punts que estava del València, passant una jornada com la de Bilbao. Però no, va errar Budimir. I el València, que se va dedicar a defensar i a defensar i a defensar i a defensar i a defensar un gol que tenia d'avantatge, va sumar tres punts que fan que ara mateix la lluita per la setena plaça estiga un pèl complicada. Rubio, què tal? Bona vesprada.
Bona vesprada, Javi.
Com queda la classificació del futbol patrio després de que el València guanyara en Pamplona?
Són 7 més 8 punts. En cas d'empat, el València quedaria davant, per sí, tant, són 9.
El València on està en la classificació?
Sèptim en 47 punts. L'octau, el Betis, en 45. El Vila-real, el 9 en 39.
Claro, el Vila-real està ara mateix. A quant del Betis?
Del Betis són 6 punts.
En el gol averats igualat.
Igualat.
I a quant del València?
A 8, però en cas d'empat és per al València.
Estem a 3 victòries del València. A 3. Que serien quasi 4. Si el València guanya 3 partits, tu ja no tens res a fer. Vamos, està en xino mandarín, que diria aquell. Perquè, a més, al València no sé quin calendari li queda, però tu veus que el València pot guanyar-ne 3 dels 7 que resten?
A veure, jo crec que no vaig a dir impossible perquè no hi ha res impossible, però quasi impossible sí, però tampoc vull que quede la sensació de que no, ja s'ha acabat la temporada i no cal competir els partits.
No, això és un problema de jugadors del Vila-real i del Vila-real. Per exemple, no és el mateix quedar el 10 que quedar el 9 que quedar el 8, eh? No té res a veure. Són quasi 6 quilos de distància econòmica per cada lloc classificatori. Però n'hi ha que reflejar el que dèiem, que està difícil. Contra qui juga el València?
Sí, li queda el Betis en Mestalla, el Barça fora, el Alavés en Mestalla, el Rayo en Mestalla, la Real Societat fora, el Girona en Mestalla i el Celta fora.
O sea, que 4 a casa i 3 fora.
Claro, 4 en Mestalla, en què ne guanyarà 2 o 3, ja pràcticament...
Com diem, difícil. Que guanyara ahir el València, que Budimir volguera fer un panenca i s'assustara a mitjà camí perquè el porter grandó del València va aguantar i fera semejante pífia, pues no entrava en els càlculs. Mireu si és una pena. El Tito Marcelino ja suma el 50% dels punts que disputa amb el Vila-real. Ja ha equilibrat les estadístiques. Què vol dir això? Que si sumarem el 50% dels punts que resten, 21, 10, 11, faríem 50 punts. Que en qualsevol any altre donaria per Europa, però que este te quedes al palo. Però vaig més enllà. 50 punts, eh? Des que arriba Marcelino, el Villarreal ha guanyat la meitat dels punts que ha jugat. Que està bé. Està molt bé. Simple. Un equip que guanya la meitat dels punts que disputa en una temporada en primera divisió del futbol espanyol, és a dir, que en les 38 jornades del futbol patrio por 3 punts de 114 guanya 57, no? Que és la meitat de 114, no?
Sí.
Vale. Què suposa? Suposa Europa en el 90% de totes les temporades de la història del futbol espanyol que se sumen 3 punts. O sigui, tots els anys, en 57, vas a Europa. Inclús vas a Europa League. Què vol dir això? Que amb Marcelino, el Villarreal ja ha tornat als registres que coneixia. Als seus registres. Se mos va quedar curta la temporada. Me cago en la mar. Si en vegada de vindre Pacheta ve el tío Marce en ese moment, que encara estava en l'Olympique de Marsella, jo estic convençut que avui el Villarreal estaria on està el València. 100%. Eixint en una desventatge de 11 i 12 punts, eh? Que vam arribar a estar d'Europa. Però, el arribar un pèl més tard, el no començar bé, ixes palmatòries contra les Palmes, contra el València, ixes empats a casa, Mallorca, Alavés o Cádiz...
Cádiz.
Mos ha matat. Quan ha aconseguit Marcelino ficar l'equip a tono físicament i enganxar-lo a jugar al futbol, el ritme de punts és d'un 60%. Seria quasi Champions. Però sumat al ritme de Cádiz, Alavés, Mallorca i les palmatòries de les Palmes i València, fan que quede un ritme del 50%. Però deixem-ho ahí, perquè és difícil guanyar en Barcelona, guanyar en Sant Sebastià o guanyar al Betis, com has fet. Si ho equilibrem amb Marcelino, per cert que la primera etapa de Marcelino també guanyàvem el 50% dels punts, quasi. O sigui, que més o menys... Tampoc puc assegurar-ho, però està clar. En Marcelino, en el Villarreal, 50-57 punts. Fijos. Fijos. En els 3 anys de primera, inclús millor. Els hem aconseguit. Este any també. Lo que pasa es que Marcelino ha començat tard. Quan va vindre això ja estava en marxa. Una pena. Però n'hi ha que seguir. Hi ha que anar a Almeria, intentar guanyar, i per què no? Imaginem-nos que el València palma els dos que venen. Passa que és contra el Betis. Ens interessaria més que empata. Que empata i palma els dos siguients. I tu guanyes tot. Jo crec que al Villarreal no me li queda una bala. Guanyar els 3 propers que venen. Guanyar els 3 propers que venen. Guanyar a l'Almeria, guanyar al Rayo i guanyar al Celta. Fer 9 punts i clavat en 48. I veure què passa. Perquè també tinc una cosa. Si el Villarreal guanya 5 o 6, 6 del 7 que queden, o 5 del 7 que queden, se quedarà a tir. Se quedarà ahí al canto un duro. I a lo millor el València, per exemple, que l'altre dia va guanyar al Granada de manera miraculosa i ahir va guanyar també, se li acaba un poc la potra. Això sí, ves i fer-li un gol al València, eh? Joder, quin porter tenen. I com juguen. Pues, al final, el futbol moderno que diu aquell no té un altre. Ser sòlid, ser segur, estar convençut de lo que fas i ficar cames. I a partir d'ahí, la qualitat te fa guanyar per més o per menys, però te fa guanyar. El altre partit del dilluns negre és el del Alcorcón Villarreal B. Jo vaig començar a veure el B. Primera jugada, un baló dividit. Pablo Iñiguez entra en força, és falta, pot traure targeta. Minut 1, no la trauen mai. Vosaltres hem vist a Cazorla quasi arrencar-li una cama. A Baena un flalo a palo. A Sorlot un flalo a palo. I ho dia Pepe, som l'únic equip al món que mostra... L'altre dia en Bilbao també, aquí li treuen la targeta només començar. No recordo qui era. Però a Altimira jo crec que la treuen en les Palmes.
Altimira en les Palmes.
El minut 1. A ir a Pablo Iñiguez, minut 1. Segon divisió. Que peguen més punyades que un campionat de pressing catch. Pumba, targeta pel chiquillo. Te piten un penal a favor.
Rafa,
ves, Rafa, que te quiere.
Te recomiendo que vengas a ver al monitor un posible fuera de juego por interferencia previo al penalti que tú has señalizado, ¿vale? Vente a verla. Te voy a poner primero la posición.
Te la llevas, como me sigas te la llevas.
Como me sigas, te la llevas.
Te voy a poner la posición del jugador número 33, que está
atento, Rafa, ¿eh?
Y luego vas a ver la evolución de la jugada para que valores la interferencia de ese jugador en la jugada previo al penalti, ¿vale?
Vamos, vamos a verlo.
Ahí tengo la posición, ¿vale?
Espera un momentito.
La posición es el chaval de la Vila Bella, Perdaván, del últim defensa.
Correcto, la veo.
Tiren un centro y el balón torna a ir cap a fora. Y els dos tiren cap a fora, ¿no?
Dásela otra vez.
I el mateix que és cap a fora, torna el balón cap a dins i li fa un penal clar a Pau.
Te la pongo otra vez. Te la pongo, ¿vale? Con 16 otra vez.
Al final, la historia és que tiren un centro i Pau estan fora de joc. Despegen i se'n tots fora. I el balón torna a entrar. I quan torna a entrar, te fan penal. I ells diuen que s'aprofita d'aquesta posició. Vamos. El B. Damunt el B, els pega un sobo en la primera part d'estos de l'Alcorcón, que és pa dir, no sabeu ni on esteu, baixem en la segona part, t'enxufen un gol per un desajust defensiu, un xut des de fora, que, mira, pues del de tira dins, a partir d'ahí te ofusques en Contiveros, tinga que ser Pelé, i Contiveros les perd o no les acerta, i acabes perdent el partit. No va mereixer perdre el Villarreal B, però de mereiximents el futbol està ple, i després ja saps on vas. Com queda la cosa per al Villarreal B després de la palmatòria al camp de l'Alcorcón?
A 5 punts del Mirandés, que és la zona de salvació.
5. L'Alcorcón ja està a 7.
L'Alcorcón ja ne té 40, sí, a 7 de ventatge.
Eres últim.
Sí.
Com està exactament el tema? O sigui, Mirandés té...
El Mirandés té 38, en descenso estan l'Amorevieta en 37, l'Albacete en 36, l'Andorra en 35 i Moatros en 33.
Moatros en 33. Però què partit?
Ve el Racing de Ferrol el dissabte a les 4 i quart.
Pues ja sabeu. Ho tenim xungo, eh? Ho tenim xungo. Xungo perquè no guanyem, ens costa molt guanyar. Però n'hi hauria que mirar el calendari. Queden les mateixes jornades que en primera?
Queden 7 partits en segona B.
21. Si fas 21 te salves. Això és matemàtic. La salvació 50. Aquest any serà més barata. Ne tens que fer de la meitat. 10-12. 4 victòries de 7. 4 de 7. Què te queda al Villarreal B de calendari?
Mos queda el Albacete i el Amorevieta, el Llevant, el Ferrol, el Gijón...
O sea, el Ferrol, que és el que ve. El Albacete, el Amorevieta, que són equips de la lluita, sí.
El Gijón, Llevant, que està a l'11.
Vale, el Llevant li pots guanyar en un partit. El Llevant seria així.
El Llevant és així, crec que és el dia 3 de maig.
Bueno, mal dilluns, eh? Dilluns de ressaca, xungla. Hauria estat ideal que haguera guanyat o empatat Osasuna i que haguera guanyat el Villarreal del camp de l'Alcorcón. Però el que vos deia, l'Atlètic Club va mirar fa 6 anys que no va a Europa.
Des de 2018.
El València crec que ne fa 3-4 que no va a Europa. Tu igual no vas a Europa. Però bueno, ja que estarà ahí. També haguem firmat fa 2 mesos estar avui en 39 palos com tenim, eh? En el soler que fa en el mes d'abril. Perquè si ara tinguérem es que té el Celta una miqueta més, això seria insoportable.
Així comença Esports Vila amb Javi Mata.
Calls the mama, I'm sure all the hand and I just around.
Avui descansa el Villarreal Club de Futbol per allà començar a preparar demà el partit en Almeria diumenge 4 i quart. Ja sabeu que les baixes de Comesaña i Albiol són segures i que n'hi ha que veure com evoluciona la resta de futbolistes que van jugar a Bilbao. No sabem res de Juanito Foyt, de com està, de quan pot tornar i de quan no. Eric Bailly va tindre que anar-se'n a Gijón a fer-se una xicoteta intervenció per a solventar el problema que patís. Per lo tant, no conteu amb ell. I què me queda? Pino està out, Denis està out, fora. que dir out queda bé, cojones. Claro, per això jo sé, gent diu aquestes paraules en anglès, que per que sigui de saber què. Queda fora, ja van, està tieso. I la resta, pues, a veure com evolucionen. Tota la setmana per davant, per a jugar diumenge. Mentrestant, avui no, esta setmana se complixen 20 anys de que un grup de gent, bueno, de que la família Boixader i amigos van dir anem a fer una penya diferent després d'haver viscut el Celtic Villarreal. Vull que mos conten aquesta història. Jo l'ho dic a Ernesto. O sigui, motos història com a tal de 100 anys tenim poca. No l'hem recuperat, no era una història mítica, no som l'Atlètic Club, ni l'Atlético de Madrid, ni la Real Sociedad, ni tots aquests. Sí que tenim, però també tenim moltes coses que fiquen en valor este club. Coses de marca. Per exemple, tenim 39 punts. Si guanyem en Almeria farem 42. I el Villarreal té esa marca de que quan dius 42 tot el món se recorda de José Manuel i del seu brindis. Quan parles de l'afició del Villarreal tot el món sap qui són la penya del Celtic. Bueno, pues, estes coses i de la solidaritat que genera són les que tenim que guardar, que fan marca. Vull parlar en ells de com se'ls va ocurrir fer la penya i fins avui, 20 anys després. Ah, i analitzem Bilbao. Baena, la tornada al 4-4-2 que Marcelino diu que no és 4-4-2 i el futur, ahí que els que n'hi han són els que van a competir. Per cert, ja tenim el primer amistós de la pretemporada. Rubio, l'ha anunciat un equip alemà.
Contra el Borussia Dortmund.
No està mal, eh? El que juga avui contra l'Atlético de Madrid.
El mateix.
A Dortmund no.
No, és en el TAC, en Àustria.
Claro, on van fer la pretemporada. Per tant, el Villarreal, ja ho sabeu, se'n va de pretemporada a Àustria segur. 6 d'agost en el TAC Borussia Dortmund Villarreal Club de Futbol.
Si quieres comer y cenar bien y en un sitio agradable, ese es el Cortijo de Sánchez by Viñas Viejas. Te ofrecemos menús diarios y carnes a la brasa y disfruta los fines de semana de sus comidas y cenas. El Cortijo de Sánchez by Viñas Viejas. Estamos donde siempre, carretera de Onda, Villarreal.
Clínica Sé Tú, odontología y medicina estética. Lo importante eres tú y queremos agradecerte tu confianza con un 20% de descuento en todos tus tratamientos. Centro de Odontología y Medicina Estética, Sé Tú. Te esperamos en Avenida Pío XII 30 de Villarreal o llámanos al 964 50 67 45. Sé Tú. Síguenos en Facebook, Instagram y www.setuclinica.es.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Si busques una forma divertida i educativa perquè els teus fills aprenguin música, vine al Conservatori Mestre Goterres. Aquest curs, en foment de la cultura musical, té una increïble promoció per a tu. Bonifica des d'un 20 a un 50% a l'alumnat de 4 a 7 anys. Si el que t'interessa és la dansa, també tenim cursos per a tu. I recorda que el Mestre Goterris és un centre autoritzat de música de grau elemental i professional en el que pots obtindre la teua titulació oficial. Informa't al Conservatori Mestre Goterris.
Hola, soy Leonauto, tu concesionario oficial Peugeot en Castellón y Villarreal. Simplemente me pasaba por aquí para informaros de que he cambiado de nombre. Ahora soy Quadis Leonauto. Pero que seguimos siendo los mismos, solo que con más nombre, con más coches y con mejores precios. Te esperamos en Avenida Castellbey 75 Castellón y Avenida Francia 60 Villarreal.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Este dissabte necessitem la victòria. A les 4 i quart de la vesprada, en l'estadi de la Ceràmica, Villarreal B, Racing de Ferrol. La lluita per la permanència és cosa de tots. Anima el mini submarí. Cada abonat en disposa de 5 entrades d'invitació en l'accés a l'estadi d'ús exclusiu per afició local. Dissabte a les 4 i quart, Villarreal B, Racing de Ferrol. T'esperem en l'estadi de la Ceràmica.
Anem a ello, 23 sobre les 2, mos espera el senyor Boixader. Però abans, si jo tinguera que jugar-me la pasta en un nom d'aixòs futbolistes que acaben contracte i no sabem si van a continuar i està tot en l'aire i és tota una hipòtesi, jo diria que si vos teniu que jugar els diners i els caragols, fiqueu-los tots o quasi tots en que Raúl Albiol continuarà vestint la camiseta del Villarreal de futbol com a mínim un any més. Una que no tinc dubte per l'ascendència i la importància del futbolista. Però és que no fa falta anar a preguntar-li a ningú al Villarreal, bueno, a no ser que el Albiol vulgui ganar-se'n i no vulgui continuar, que no lo veo. Però vos dono una dada i vosaltres mateixa feu l'anàlisi. Arriba Marcelino al Villarreal en el mes de novembre. S'han jugat 24 partits oficials en Marcelino García Toral. 18 de Lliga, 4 a l'Europa League, 2 de Copa. ¿En cuántos partidos Rubio ha sido titular Albiol en Marcelino?
En 14.
Espérate, si no te abro el micro.
En 14.
14 de 24. ¿Vale? El 60%. Pero eso te un truco. Porque ¿en cuántos partidos ha estado lesionado Albiol?
En 9.
¿En cuántos partidos ha dejado Marcelino Albiol fuera teniendo a?
En només ha descansado contra el Maccabi en UEFA.
Recordeu aquel partido, ¿no? Que va fer rotacions pensant en lo que venia, que era Real Societat, Rennes, Madrid i Celta. Vos recordeu d'allò, no? Vale. L'explicació és simple. Sempre que està en condicions, inclús tornant de lesió ixa mateixa setmana, com ha passat el dia de l'Atleti de Madrid, recordeu? En Marcelino Albiol és titular indiscutible. Va arribar Marcel Villarreal. Zamora titular, Osasuna titular, Panathinaikos titular, Sevilla titular. Descansa ese partido Rubio, ¿no?
Sí, el del Maccabi el descansa.
¿Y continúa sin titular contra?
Real Sociedad titular, Rennes titular, Madrid titular, Celta titular, Mestalla titular y ahí creo que en el minuto 15 el cambien.
Juan Valencia ya tocat, que ya el partido del Celta le acaba muy mal, pero Marce le demana que jugue. Que jugue en Mestalla. No tenim defenses, té que jugar. Vallí acaba d'arribar i Albiol força. Se trenca Albiol, entra Vallí. Se recupera Albiol. Bueno, quins partits està lesionat?
Sí, per lesió no ja ni contra unionistes, ni contra el Mallorca, ni contra el Barça.
Ni contra l'Olímpic, allà. Que és quan fem ahí la història. Torna Albiol, torna a ser titular.
Contra el Cádiz, el Alavés, la Real Societat i el Getafe.
Torna a lesionarse.
Se torna, se perde el sí. Partido de Granada y el del Marsella, pero el de allí.
¿El del Betis?
El del Betis, el del Marsella sí.
Y el del Valencia.
Y el del Valencia sí.
Sí. Y torna al partido del Atleti Madrid y torna este. Allá ahora. Es lo que os digo siempre. Ya se va a baixar el show casi a la mitad. Yo creo que te aparaulat una continuidad si todo anaba bien. Pero queda moon. Mires, sempre que està sa, o sea, sempre que està pa jugar, Rubio, juga.
Juga.
Vosaltres penseu que Marcelino li dirà, no, que està viejo. Bueno, i després de veure el partit en Bilbao, que va ser dels millors, pues ja me diràs. Jo, vamos. Seria una de les sorpreses més grans que ha trobat jo en la meva vida, que el Villarreal i Albiol no continuen mínim un any més junts i de la mà. En l'esportiu no entrenen, entrenem demà. Quin 11 podria ficar Marce? Veien que no està Comesaña i no està Albiol, claro. I no estava allí.
Jorgensen, Kiko i Alberto, Mosquera en Mandi, Parejo, Capu, Baena, Traoré, Gerard i Sorlot.
Mantindrà el 4-4-2, dice?
Jo crec
bueno,
que sí.
El 4-4-2 que ell diu que no és 4-4-2.
I més faltant-li, si li falten com ensenya Coquelin.
Bueno, pues esa és la història. Avui descansen i a partir d'ara pues, ja veurem què és el que decidís, treballa o aposta el tècnic. Esta setmana fa 20 anys que va venir el Celtic a jugar així. Els van pelar, va ser la primera gran eliminatòria. Jo dic que aquesta eliminatòria ens va ensenyar que era Europa i ens va deixar empremta a tots. La majoria se van quedar bocabadats de com i de quina manera afrontaven la gent del Celtic el futbol i la manera de viure el futbol. Dins d'aquest grup de gent, a aquest partit va acudir Ernesto Boixader. Tocat per la mort del seu fill, el van portar la família al futbol a veure aquell Celtic Villarreal Celtic. D'ahí va néixer una història que té 20 anys, la penya Celtic. Jo crec que és una de les coses que fa que el Villarreal també tinga una marca reconeguda. Tot el que envolta un club és part de la seva història. I esta gent ho és. 20 anys, d'estar ahí. 20 anys marcat per aquell partit, per aquell moment. Ernesto Boixader, què tal?
Hola, muy buenas, Javi. Así estem.
La història és més o menys així, no? O sea, tu estàs passant per un moment de dificultat important, mor el teu fill, i te porten al futbol, perquè tu, diguem que a aquesta època el futbol poc, després de tots els problemes que tenies, i te diuen, vine i te desamboires i vens a veure que...
Sí, sí, pues això feia 15 dies que havia faltat el meu fill Ernest, i bueno, venia el Celtic de Glasgow, tu ja saps... que vienen los ingleses, que bueno, si això us entenéis, os maten, perquè d'anglesos no volen saber res, ells són escocesos, i que venen escocesos, i que venen 4.000, una barbaritat, i bueno, tota la gent estava un poc preocupada, i jo, de fet, bueno, això no pensava ni anar a futbol, però el meu germà, Julio, pues, havia quedat en un xic de Glasgow de fer un partit amistós entre els aficionats nostres i els aficionats d'ell. I, bueno, al final, pues això, dic, va, vaig. I vaig anar, entre els jugadors estava Pablo Manzanet, que ara està en el club tècnic del Villarreal, i vam jugar contra ells, bueno, un partit molt emocional, la gent era espectacular, o sigui, estaven jugant a futbol, però en lloc d'aigua, ells, la cerveseta. I molt bon ambient, va haver un gran ambient en el partit, després vam anar a fer la prèvia en ells. Jo vaig viure un dia d'això que dius és inolvidable, per el partit i la prèvia del partit, perquè això se veu el que haurien de ser les aficions, no? El partit, pues, és un joc, són 90 minuts, que sí, eres rival, però després és tota la vida. De fet, amb nosaltres i se partim a marcar perquè hem viscut històries inolvidables.
Vale, tu vius el partit, però tu quan te vas a ta casa no te passa pel cap organitzar una penya que es diga Celtic Submarí? Quan te pega ixa pedra?
Que va. Mira, uns dies després era Pasqua, nosaltres ja, per això, la situació que teníem, la veritat és que ens vam desconnectar molt de la societat, dels amics, pues era treball, la mare es va deixar el treball, i estàvem en casa. Jo, tu saps que tinc una família numerosa, i en els meus pares, els meus germans, estàvem en el dinar, parlant del partit, i el meu germà Julio estava en una penya que seria els Bolinos Rocks, però que tenien el local, que estava baix dels Lluïsos, però en aquest moment pues, la penya duia Ricardo Safon, pues, estava ja en una situació de que anaven a deixar-se el local, i van dir, bueno, pues, per què no fem una penya? Perquè això ho tenim que recordar i hem d'anar a Glasgow a viure, perquè esta gent és impressionant. És que després del partit se va acabar el partit intercanviant bufandes, regalant bufandes als xiquets. Jo vaig veure com n'hi havia gent que es donava 5 euros als xiquets, perquè sí. I dius, bueno, això no ha viscut en la vida.
No.
I volíem viure un partit allí, volíem viure un partit en Celtic Park i volíem conèixer com funcionava l'afició del Celtic. De fet, ha sigut la referència de la penya.
Sí, sí. El teu germà, d'on li ve que coneixies tios de Glasgow? O sea, com fa perquè vinguin jo en un partit, com ho contacta? O sea, d'on li ve això?
Sí, sí, pues resulta que ell estava en una web que és Submarino Amarillo, ara me parece que és .net, sí. Antes no sé si era .com. Bueno, en esa web pues va haver un xic que és Jet, que des de la història d'ell també ha canviat un munt des d'entonces. Pues va dir, mira, que nosotros cuando viajamos hacemos un partido benéfico, ¿os parece bien? De fet, el partit va ser benèfic a favor de la Palmerola, que estava marida, si em voleu, de regidora, i bueno, va estar ella aquí, va gestionar tot això, el va fer en la cita esportiva, va arbitrar Ansu Ategui Roca, que era un àrbit de primera divisió, estava en Villarreal, se va prestar a arbitrar aquest partit. I no res, ells dos van quedar per la web esta i a partir d'ahí, pues mira lo que ha passat. Mm.
Decidisses muntar la penya. I aquí què aptes? A la teva família i quatre col·legues? O com funciona?
Claro, pues mira, al principi era la meva família, sí. Els amics, que sempre estan, encara que no tingui relació amb ells, i gent del treball, de Fundació Plus, d'on treballa. Mm. Això va ser el nucli. Van dir, bueno, pues fem un viatge. I el primer viatge, pues vam començar amb 20 socios, però en el primer viatge, que vam anar 110, pues dels 110 encara serem socios 105. Mm. O sigui, s'han borrat molt poquets. I això és el nucli de la penya, o sigui, el primer viatge.
La base és dir, fem una penya, recordem lo que han viscut i mone a Glasgow. Exacte. Que aneu a Glasgow, vos torna a tocar el Celtic, és curiós la vida també. Tornem a anar a Celtic Park en Champions League, però tu quan vas la primera volta vas a veure el Celtic, o sigui, no vas a veure el Villarreal. Sí.
No, vaig a veure el Celtic Celts. O sigui, no és el Rangers, saps? Que sí. Viure un partit del Rangers contra el Celtic, això, veus, a mi no m'agradar. O sigui, aquest ambient de si l'odi se poguera tocar, ahí jo el tocava.
Ahí està l'odi,
sí. No pot ser. Això no és futbol, això no devia existir, però existís. En aquest partit, bueno, no, allí ens van tractar, no te pots imaginar, ens van recibir a mi mesa en les mans. ¿Tú te crees eso? ¿Cómo puede ser que hayáis creado una peña del Celtic? Sí, por lo que hemos vivido, tal y cual. Bueno, va a ser unos días, van a visitar varias peñas, van a ver cómo funcionan las peñas, que son pues, un lloc on es se reunixen.
Sí, sí.
Se reunixen pues, para ver, se reunixen para bailar, se reunixen para espectacles musicals. Bueno, entonces ya te digo que eso es lo que han volgut transmitir así a la afición y a... I és el que intentem fer.
Organitzeu la penya i de cop ne sou una burra de gent. Com passeu això?
Sí, una burra de gent. Més de... Bueno, el número seran 300 i pico, però, clar, cada número, pues, igual són 3 que 4 que 2. Hi ha també socis individuals. I a poc a poc, pues, van anar creixent. Hi ha gent, evidentment, no només és futbol, la penya. És per això, és un lloc per socialitzar, un lloc per a que... Pues tinguem, pues, això no va poder reunir tenes amics, també per al futbol, amb fer de tot, amb fer d'ahir cates de vi, balls, de tot, pràcticament. Intentem continuar també, a veure si podem fer aquestes activitats que no només siga esportiu, tenim un club de runners que enguany ja és la 11a carrera que fem. Era això, és... En la vida has d'intentar o te queixes de tot o intentes crear coses perquè la gent disfrute i això és l'objectiu i el que intenta tota la gent de la penya.
Claro, vosaltres heu aconseguit fer marca, és a dir, jo l'altre dia parlava amb Hernán en el viatge a Bilbao, que estan fent el Museu del Villarreal, i em deia, claro, van anar a veure el Museu del Athletic Club, van anar a veure el museu, i dius, hòstia, claro, és que nosaltres tenim una història... No tenim la història que tenen l'Athletic Club, joder, no. Pichichi és del Bilbao, Zarra, el porter, l'altre, no sé què, i tu no ho tens, això. Bueno, tens certes coses, i van coincidir els dos, van dir, vale, matos, però sí que tenim moltes coses que són marca pròpia i que te fan diferent i que és part de la història d'un club. Per exemple, els 42 punts de Llaneza i el Brindis, això és propi, o sigui, això...
Sí.
I parlàvem, la Penya Celtic, claro, vosaltres sou ara mateix part de la història d'este club, el Villarreal... De tot lo que pot explicar que té, una de les coses que té és una penya d'aquest tipus, o sigui, un grup de gent que, com tu dius, va més enllà d'un grup de gent que se queda el diumenge a anar a veure el futbol. Clar, aquestes xicotes de coses que dius, bueno, pues, això és nostre, és la nostra història. Realment, el Real Club de Futbol té moltes coses bones que quan la gent es coneix, diu, joder, aquesta gent tenen això. Claro, tu dius... Hem intentat fer coses. Porteu 20 anys, Ernesto. 20 anys són molts anys, eh? Molts. Claro, sí. Tu aguantes la gent que esteu de tu, però com subsistiu ahir? O sigui, n'hi ha gent que se'n va, n'hi ha gent que torna, com capteu la gent? Bueno. Apareix, van allí, diuen jo vull ser... Claro.
Sí, la gent, és el que te dic. O sigui, n'hi ha un grup de gent que són la gent de Junta, pràcticament n'hi ha 5 o 6 o 7 que des del primer moment estem ahir, els 20 anys. s'ha anat afegint gent, molt compromesa. És el que et dic, si n'hi ha un bon ambient, si tu te trobes en un lloc en bon ambient, tens ganes d'anar, tens ganes d'estar ahí. I jo, en tots els viatges que han fet, que segur que haurem mobilitzat, no s'ha dit el número, però més de 1.000 persones, segur. Vosaltres, 100.000 persones,
vosaltres,
400 se n'han quedat en la penya.
Vosaltres heu tret de casa gent que en la vida haurien anat més enllà del que eries, eh? I els heu portat a llocs que en la vida pensaven que anirien, eh?
Sí.
No, vamos. Jo això volia contar-te, claro, està la part solidària, claro. Jo suposo que tu, veure el que has aconseguit de manera solidària o el que heu aconseguit ahir, és la manera de tindre el teu fill present, perquè, claro, això, al final,
sí,
naix per una desgràcia, sí, que se convertís en una manera de dir, hòstia, és brutal, perquè no sé si tenim la pasta a comptabilitzar que ho ha aconseguit i tot el que heu fet des que heu començat, eh? Però deu de ser una locura, eh? Perquè, clar, al final, sí, tot té un mediment diners, Ernesto, per desgràcia, perquè és molt més important tot l'altre, però tu saps si vos heu mobilitzat, si heu tret coses, mare?
Sí, sí, ja te dic. Una de les coses en les que pot estar molt orgullós i orgullós a la gent de la Penya Celtic és que hem ajudat a molta gent. Nosaltres sabem en primera persona el que fa l'Espanyol, l'Associació de Pares i Xiques en Càncer, i això no té preu, perquè si una persona, pues, diu, si se mor un jove, pues, és una desgràcia, un major, pues, menys desgràcia, però un xique, quan veus tota la vida per davant i que de moment és que passa una malaltia, que tens moltes hores que estàs en l'hospital, moltes operacions, això és pels pares és mortal, però no cal dir-ho. Doncs el que fa aquesta gent d'Espanyol és que no té preu, i després, com lamentablement tenim els polítics que tenim, pues, aquestes associacions se troben que necessiten de l'apoyo de la gent, perquè si no podem fer tot el que podem fer.
Claro, tu eres la cara visible de tota aquesta història. Ho dic perquè la gent se fie i siga solidària, té que fiar-se molt del que està darrere, eh? Molt. No sé, moltes ho pensarà, sí, però jo perquè estic així en este marrón.
Sí, segur.
Claro, des que jo estic així ficat, tot el món ve així i sempre és tot el món. No, Ernesto. Claro,
bueno,
tampoc
això també m'ha mal, perquè
tampoc te pots borrar.
No, jo no me borraré mai en la vida mentre estigui viu, però és que n'hi ha molta gent. Jo no vull nomenar a ningú perquè n'hi ha molta gent implicada en la penya, i el mal és que això que tu dius, o sigui, se focalitza molt en mi i no hauria de ser. Però bueno, tots els que estan ahí saben el que els aprecie i que gràcies a ells la cosa continua, perquè una persona sola no pot fer res.
Si tingués que pagar per tot el que mobiliseu, no n'hi haurien prou.
Ja. No, que va. No tenim diners. Els jornals que se pagarien, la persona que està encarregada de la carrera, les persones, les hores que estan dedicant, el temps que estan dedicant, quan s'estan organitzant els concerts, les hores que se dediquen, bueno, això, aquesta empresa no tindria futur.
La veritat és una història, és una història guapa, la història de la Penya Celtic. Té tot, futbolísticament, aquesta unió entre els dos clubs, que sempre és especial. Manteniu un contacte directe habitual, no? Bueno, jo crec que, diries així, a germanats de veres, en quants clubs o equips teniu aquesta germanor de que venen així i saben que dinen amb vosaltres, aneu allí, per exemple, a Huesca sou família, que està dient amb vosaltres.
Sí, però família, en Huesca, família, en Pamplona, família. En Bilbao, família. Quan vam estar en Vitoria, també, inclús és el que me sorprèn a vegades, sí, que la penya Celtic jo l'he escuchat, que tenéis una penya Villarreal, saps? I, claro, això t'ompli. Dius,
En es de Eibar, també.
Es de?
Eibar.
Home, es de Eibar, i tant. Hi ha moltes aficions que tenim ja... Bueno, és que jo crec que qualsevol que vingui així, és del Bayern, van disfrutar com a cosa, és de l'Arsenal, és del Liverpool, que n'hi ha moltíssima gent que quan ve, sobretot els del nord, ja pregunten per la penya, a veure què és, perquè no sé com, però s'enteren, o si han vingut abans, per exemple, de l'Arsenal, que això, que tenim que fer un mirar, i bueno, el que t'he dit, que se viuen històries molt boniques de lo que hauria de ser el futbol, que serveix per el que sempre diem, són 90 minuts de rivalitat, però tota la vida d'amistat, i l'amistat la continua amb moltíssima gent i en moltíssims clubs.
Una que t'hagi impactat, o sea, algo que hagis vist, joder, este tio, algú que hagi vingut, algú del Villarreal, algo.
Sí. Mira, te conto una història que també és... Va vindre... quan estàvem baix de Lluïsos, hi havia un quadro allí, estava apartat i ningú sabia res. Ningú sabia res del quadro i el quadro estava a la porta, l'havien dut de Correus i ningú... La qüestió és que va ser un any o dos anys després. Nosaltres el quadro ixe, al final el vam obrir i era un quadro d'un partit Celtic Rangers que va quedar 5-0. I té un xic de Glasgow, que va vindre també a veure un partit, perquè habitualment solen vindre, que la teva te passes per això, a la gent que ve d'allà, i mos diu, a ese quadro que tenéis ahí, ese és el que os envió, no me recordo el nom, diu que lo envió cuando sabía que iba a morirse. Dijo, quiero recordar, me emocioné todo, quiero recordar la historia que viví con mis amigos de la Peña Celtic Sumarí con el Xavi que era muy bien.
Y vos va a enviar el cuadro. Para que
tinguere
hoy. Hòstia. I tenia una cosa que pareix curiosa, que tu, el Celtic fa històries benèfiques i anava al dinar i tens que... Bueno, la gent compra, no sé, camisetes, no? Quadros també, històries. És que també és un club un poc especial en això, no? També està molt, molt, molt... És que vos cau ideal, perquè no serà el Celtic un dels clubs que també mobilitza molt això?
Sí, clar que sí, clar que sí. O sigui, en totes les penyes és el que tenia. O sigui, en les penyes, quan organitzen alguna activitat, ha de ser un trasfondo social.
Sí, sí.
Perquè sí, és una cosa que ho tenen molt, molt, molt assumit. Molt assumit que qualsevol cosa que facin, doncs un partit, un concert, pues, a benefici d'algú. I, a més, complixen, eh? Complixen. Quan vam anar nosaltres allà, vam recaudar en les activitats 8.000 lliures, que serien més de 12.000 euros en 3 dies.
Sí, 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 sí. Ernesto, que per 20 anys més, tu, que...
Qui te diria tu,
qui te diria tu que lo que va ser un dinar de Pasqua i un partit del Celtic en el que no sé si estaria més pendent del... Bueno, supose que el partit te va servir per a desconnectar i te va...
Total. I per abrir els ulls.
Que tenies que seguir...
De lo que és el futbol.
Sí, sí, no, i que tenies que seguir vivint i intentar ajudar al que pugues.
Efectivament. Sí.
Pues en això me
quedo. Ajuntar, Javi.
Sí, sí. Y el fútbol y el Villarreal, que bueno, al final es lo que te decía yo al principio,
sí.
Que ahora son una marca y una marca molt exportable. Y eso, joder, sería una pena perdre. O sea, es una puta para tú porque no te puedes desvincular.
No, sí, sí, yo ya soy el presidente honorífico, porque sí. Ahí ni a los cuantos que están, sí. Son los que volan y de todo.
Pues que dure esa gente, porque si no, ya sabes.
Sí, sí, gracias a él, seguimos.
Cuida de Ernesto.
Gràcies, Javi Montes, gràcies.
Ho tens ben propet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75, gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
¿Eso es una hamburguesa de pollo?
Sí, y solo la tienen en McDonald's. Disfruta de tu McCrispy Legend o si eres de clásicos, Big Mac, CBO. Además de magdalenas, menús, McCafé y Happy Meal. Nada sabe como McDonald's. McDonald's Onda, Avenida Mediterráneo 29.
En la Força de Grúas Tomás, Nice, Elevat.
Elevat.
El centre on millor te formaràs. ¿Vols disposar de cursos de prevenció? Certificate professionalment en fontaneria, electricitat o albañileria? O tal volta a ser operador de grua torre, grua articulada o autopropulsada? Tranquil, perfeccionarem la teua capacitació en Elevat Formació. Carretera d'Onda sense número, en Vila-real.
Dos rosas, dos margaritas, dos tulipanes y dos gafas Mo graduadas con antirreflejante. Porque la primavera también llega a Multiópticas y ahora puedes llevarte dos gafas Mo graduadas con antirreflejantes por solo 99 euros. Y unas pueden ser de sol, también graduadas. Esta primavera es Mo, solo en Multiópticas.
on quedem? On anem a quedar? On sempre?
A la Lúchola!
Lúchola, el millor lloc on degustar la autèntica cuina italiana. Lúchola, la pizzeria per excel·lència.
I repetiràs en Avinguda França número 50 de Vila-real.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock. Exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Vila-real.
¿Tienes problemas con la climatización de tu vivienda? La solución es fácil. En Bigma del Arbo encontrarás un amplio surtido de ventanas de PVC a medida, puertas de paso, con facilidades de financiación hasta 24 meses sin intereses. La climatización de tu vivienda bajo control en Bigma del Arbo, Avenida Pío 12 55 de Vila-real.
¿Sabes qué es el efecto wow? Es lo que sentirás cuando vengas a Quadis Marzá. Del 17 al 20 de abril vuelven los Wow Days. Hasta el 23% de descuento en Audi, Volkswagen y Skoda, tanto en vehículos nuevos, kilómetro cero y de ocasión. En los concesionarios Quadis Marzá de Castellón y Vila-real. Entra en quadismarzá.es, pide cita y disfruta el wow.
Wow.
Anem a analitzar el partit de Bilbao. Bueno, el partit de Bilbao no. Anem a analitzar algunes coses d'aquest partit. Per exemple, Marcelino diu que ell no juga en 4-4-2, que des que llegó pot ser que en defensa sea un 4-4-2, però que després diríem que és algo diferent. Ell diu que és algo diferent perquè és veritat que, per exemple, Baena no juga com un futbolista obert o com un extrem pur, és més un volànic que quan va cap a dins ja mareja tot el sistema. Té raó. És curiós que a Bilbao vam tornar a jugar i ser 4-4-2, que nosaltres diem que Marcelino diu que no arriba a ser 4-4-2, però que és l'equip que li va donar la bona ratxa. Se va oblidar el 4-3-3. És veritat que ell va dir, puso un 4-3-3 perquè al no tenir jugadors de banda necessitava jugar així. Al recuperar els laterals que li donen profunditat, torna a jugar a lo que mos dona rendiment. I en Bilbao se va veure que ese 4-4-2, o com ell vulga dir-li, és el que fa que el Vila-real siga més competitiu. Luca Namenabar, buenas tardes.
Buenas, Javi, ¿qué tal?
Explícame eso. En Bilbao volvimos a lo que conocimos de Marcelino o a lo que Marcelino construyó para ser competitivos. Es decir, cuatro atrás claramente, dos laterales, dos pivotes o un pivote más defensivo y un pivote más de construcción, un tío abierto a banda que pueda encarar y un volante que va por dentro, ¿no? Y dos puntas.
Sí, exactamente. Al final, de Marcelino siempre hemos hablado lo que conocemos, que es un entrenador que le gusta mucho el 4-4-2 y nunca lo he escondido, y como tú has dicho ahora, en defensa sí que tenemos un 4-4-2 bastante claro, porque yo creo que al final es el sistema con el que mejor siempre se ha movido el Villarreal en defensa y donde más sólido es. Pero sí que es cierto que con balón, pues Marcelino desde que llegó nunca ha sido un 4-4-2 como lo que conocíamos de antes. ¿Qué es lo que hace el equipo con balón? Pues teniendo en cuenta, yo creo que sobre todo un jugador clave para esto, que es Alex Baena, pues le ha dado, bueno, mejor dicho, reforzó un poco el centro del campo porque tenemos el doble pivote que sigue siempre es fijo, uno más defensivo y otro más para la construcción, como ahora está siendo Parejo. Y luego, pues, potencia a Baena metiéndolo por dentro y no anclándolo en banda, porque al final sus virtudes no se pueden explotar tanto en banda. Y el lateral izquierdo, que normalmente el Villarreal tiende a que sea mucho más ofensivo con Alberto Moreno o Pedraza, pues tiene toda la banda para él, para que puedan subir prácticamente a la altura de los extremos. Y el extremo del otro lado, el que no es Baena, es también el otro jugador que está muy abierto a banda, porque en el partido ante el Athletic vimos a un Bertrand Traoré que estaba siempre muy pegado a banda. Y luego, si eso le sumas que tienes un delantero que sí que es un delantero para estar fijando centrales, por así decirlo, como es Sorloth, y otro que también lo potencias moviéndose más por el centro del campo, como es Gerard, pues tenemos este esquema que yo, por llamarlo de una forma, diría que somos, que en ataque jugamos más en un, no sé, en un 3-4-3 o algo así, porque al final Baena, Sorloth y Gerard muchas veces están creando una línea y luego Gerard y Baena son los que se descuelgan de ahí.
Sí, es verdad, es que uno de los laterales se incorpora, ¿no? Se queda como una, eso le hacía mucho Emery con Foyt, es decir, le venía perfecto, ¿eh? Cerraba Foyt, dejaba una línea de tres atrás con dos centrales y Foyt, y le daba libertad a Pedraza. Claro, es muy parecido a lo que intenta hacer, ¿no? Porque claro, lo que quiere Marce es, cuando Baena entra dentro, el lateral de esa posición es el que tiene que subir, que era Alberto Moreno o el que sea, el que tiene que irrumpir, que tiene que generar.
Sí, exactamente. Y justo el nombre de Foyt creo que también es importante para entender este esquema, porque recuerdo que Pacheta también hacía algo, intentó hacer algo parecido con, bueno, con esos jugadores, y teniendo en cuenta que Foyt también es un lateral algo defensivo, pues esta línea de tres atrás, y como hacía en el pasado Emery, pues le viene mejor al equipo. Ahora la diferencia está también en que el lateral que tienes en la derecha es Kiko Feminía, que también es un lateral con tendencia mucho más ofensiva de lo que es Foyt. Y sí que es cierto que las últimas semanas, bueno, ya voy, cuando digo últimas semanas hablo de prácticamente el último mes o más de un mes, vaya, teniendo en cuenta que Kiko Feminía es el que juega como prácticamente el central derecho en esa línea de tres atrás,
claro.
Pues estamos viendo que muchas veces también se incorpora y aprovecha en Marcelino para que ese lateral también se meta como por sorpresa para generar su primera en una banda, que recordemos también que es una banda donde se mueven tanto Traoré o Ilías, y luego está Gerard, que prácticamente es siempre el mejor jugador del equipo, y si le incorpora ese lateral que entra un poco como sorpresa, pues así ha ido mejorando el equipo con balón. La banda izquierda creo que siempre ha funcionado prácticamente pues igual, con un Pedrazo de Alberto que tiene toda la banda para él, pues con Jorge Cuenca sí que es cierto que perdimos esa presencia ofensiva, y con un Baena que sí queda apoyos en la izquierda, pero sobre todo se mueve por dentro, porque es que es lo que comentamos, es donde mejor se desenvuelve Baena.
Femenía, lo que dices, yo creo que la mejora de Femenía es en defensa, o sea, Marcelino lo ha activado un tío agresivo, ahora lo vemos recuperar muchos balones, el otro día, vale, sufrió porque con Nico Williams sufre todo el mundo, pero no sé cómo decirlo, ha aumentado su nivel defensivo a un nivel altísimo, y lo que dices tú, puede que suba menos, pero cuando sube, como tiene esa calidad, irrumpe y hace daño, pero claro, es que le da un equilibrio a Marcelino ahí que no se esperaba. Y encima, si eso lo haces con un central reconvertido a lateral, pierdes la posibilidad de sorprender de vez en cuando, y con Femenía, como lo decías tú, sí la tiene. O sea, ha conseguido un equilibrio defensivo, ha conseguido que Femenía, que yo pensaba que no era defensivamente bueno, sea un defensa aceptable, y es mucho mejor cuando ataca que cualquier otro lateral, es claro, cualquier otro central. Yo me acuerdo cuando Foyt rompía eso que hace Foyt también, que se va de todos, llega a la frontal del área y filtra un pase. Claro, eso Femenía te lo da por fuera, que es lo que sorprende.
Sí, o sea, yo Femenía tengo que decir que era un jugador que ya prácticamente no le veía mucho en el Villarreal, sobre todo por el rol, porque el año pasado que también jugábamos con Foyt en lateral derecho, recuerdo que cada vez que no jugaba Foyt, pues por esa por las necesidades defensivas que tiene el equipo, cada vez que entraba Kiko le costaba mucho, pero ahora con Marcelino, yo creo que también hay una figura muy importante aquí, y es la de Comesaña, que es un jugador con mucho recorrido y que ayuda mucho en la banda derecha por si Kiko algunas veces no llega, y ahora pues Kiko está mucho mejor resguardado, y aparte pues aquí sí que entramos en la confianza que tiene un jugador. Al final Kiko empezó a sumar minutos, empezó a tener buenos partidos. Yo creo que también le ayudó el hecho de que Marcelino optó por un equipo que era mucho más proactivo, porque Kiko yo creo que donde sufre más es cuando está esperando o cuando el equipo está un poco más hundido atrás, pero cuando Kiko es reactivo y tiene que pensar poco, me explico, si sabe que le viene un jugador y sabe que lo que tiene que hacerle es entrar y pues que salga lo que tenga que salir, pues ahí ha ido ganando confianza, y con su velocidad pues ha sido bueno en la anticipación y ha ido mejorando en todos los aspectos, y ahora mismo está siendo lateral, que de hecho ahora lo que he dicho, que en el uno contra uno no es tan bueno, ahora sí que recuerdo que antes Nico Williams, que es uno de los mejores regateadores de la liga, pues sí que le quitó unas cuantas, que eso pues hace unos meses era impensable, y al final pues en esta estructura, que yo pensaba que no podría encajar en esta estructura de tres atrás, pero lo está haciendo, y es una de las mejores noticias desde la llegada de Marcelino, y todo el mérito para él, porque ha sido, yo creo, con trabajo y con la confianza que ha ganado.
Sí, yo te digo que el Villarreal buscaba lateral derecho en enero y ahora no busca a nadie. Vamos, a nadie. ¿Qué iba a decirte? Ayer el otro día decíamos que lo bueno que tiene, que aunque no llegues a Europa, es que hemos visto cómo Marcelino, aparte de recuperar el equipo, ha empezado a construir un equipo, que vamos a ver los cambios en verano, los veteranos que se van, pero pensando que se van los veteranos, ¿vale? Yo creo que Albiol se va a quedar, y pensando incluso que se vaya Coquelén, que se vaya Capú, que se vaya Morales, que se vaya Trigueros, digamos que se vaya ese núcleo duro de futbolistas. Con lo que queda, ya no hablamos de que te compren o no te compren. Hostia, es que ya tienes armado un equipo que a poco que lo arregles, joder, la transición esa que parecía un paso por el desierto, es que ha durado muy poco. Es que ahora mismo, por ejemplo, tú tienes un entrenador con una idea muy clara, unos futbolistas que tienen la idea también muy clara, y una base de 12, 13, 14 futbolistas titulares que van a seguir, que es la base de tu equipo.
es que realmente el del 11 que jugó ante el Athletic, yo creo que todos tienen, bueno, igual Mosquera no, porque al final pues es algo que si quiere el Villarreal pues sí. Tendrá que,
no, pero
tendrá
yo, que negociarlo. Yo creo que lo tendrás, tengo fe. Igual que Traoré, decides tú al final, que también te lo puedes quedar si quieres, pagando un poco más, pero sí. O sea que sí, que te lo puedes quedar. Guedes es suplente, por ejemplo, ¿sabes? O sea, es que es...
Sí, eso. Es que eso, al final los 11 que jugaron y están jugando prácticamente son los 11 que son posiblemente 11 que el año que viene pueden estar. Y creo que, por ejemplo, el centro del campo, que hace unos meses estamos hablando siempre del Coquelin más Comesaña, y que quizás con Parejo no cuadraba tanto. Ya Parejo y Comesaña es una dupla que también está funcionando. Parejo seguirá y ahora mismo sigue estando en buen nivel. Luego al final, pues, y luego ya lo que tú dices, teniendo en cuenta que tienes un 11 que ya te compite y que ya sabes que por la proyección de puntos que te está dando, sabes que puedes optar el año que viene a cumplir con los objetivos que tienes, como base, que tienes a margen en el banquillo, que sabes que es un seguro de vida, pues al menos sabes que puedes hacer fichajes que no son tan urgentes. Vas a fichar jugadores que creas que van a encajar en el proyecto y que van a tener tiempo para entrar. Si tú ves que, por ejemplo, Guedes no va a seguir, pues puedes traer un atacante que cumpla ese perfil, que sea un poco una apuesta más arriesgada, un perfil menos, bueno, con menos caché, por así decirlo, porque no tienes esa urgencia, porque lo he dicho, de los 11 que jugaron el otro día y los 11 que están jugando de titular, luego el mercado funciona como funciona y
sí, pero tú, por ejemplo,
hay alguna salida dolorosa, pero
pero es que tú tienes dos fichajes que llegan este verano, Foyt y Pino, cualquier equipo de Europa
es
que
cierto,
le dijeras que van a fichar a Foyt, imagínate que le vas a decir a la Real Sociedad que el año que viene puede contar con Foyt y Pino en su equipo, por ejemplo. Y te pongo la Real, que es de los de arriba, no te pongo ya uno de abajo. Sabes que tú fichas a dos jugadores nuevos que en todo el año no han estado,
Sí, cierto, tío. De hecho, te digo ahora mismo que no me acordaba, yo ya no tenía en mi mente esos dos jugadores para lo de verano, pero sí, o sea, es que yo creo que al final, en poco a poco, pues he ido haciendo la reconstrucción. Sí que es cierto, pues que habrá bastantes salidas y luego pues vas a tener que acertar también con los fichajes, porque al final, pues con 11 no vas a ningún lado, pero sí, o sea, no es que vaya a ser una temporada de reconstrucción. Yo creo que esta media temporada con Marcelino ya le está sirviendo para el al Villarreal, pues para trazar el plan y para trazar un camino que tiene muy buena pinta para el año que viene. O sea, al final, no sé si al final estaría cerrado, ¿no?, el fichaje de Pape Gueye,
sí,
de
sí.
Gueye, que también,
tú,
también suena
tú
y tal.
Tú hazte la idea, vale, de que lo vas a tener. Hazte la idea.
Así que ya está haciendo cosas y los jugadores que van a salir, pues ya le estás quitando la importancia que tenían hasta hace nada, porque... Por ejemplo, Capu, que no sé al final qué se hará con él, pero sí que parecía hasta hace poco que el Capu Parejo pues estaba bajando el nivel, pero que parecía que no había nada atrás. Y ahora tienes pues ese nuevo fichaje.
Mira, para acabar, es fácil. Tú ahora mismo, el año que viene, tienes tres medios. Pape Gueye, Comesaña, Parejo y Denis Suárez, que se lo tienes. Cuatro. De Trigueros, Coquelin, Capu, te puedes quedar uno siendo un futbolista que digas, me da... el sustituto de cualquiera de los otros, ¿sabes cómo te digo? O sea, me da la rotación. O sea, ya no necesitas a Capu como estrella, como jugador vital para ti, de tu proyecto futuro, porque no lo es, tiene 32. Pero sí te puede ser un jugador que si acepta tu propuesta, quedarse aquí con un gasto menor, pero que seguir jugando buen nivel en un equipo en el que está feliz y en el que va a tener rotación y en el que va a jugar. Claro, imagínate cómo cambia la película, ¿eh? O sea, claro, tú ahora mismo, tu medio campo ya está, el tuyo titular. Comesaña, si no te lo quitan. Comesaña, Pape Gueye y Parejo. Recuperas a Denis y de esos dos puedes hacer una oferta a uno de los dos, el que quieras, para tener una alternativa más y un tío veterano que te pueda dar rendimiento, como con Albiol. Hostia, cambia mucho la película,
Sí, porque al final de los nombres que has dicho, el único que no hemos visto a ver si puede funcionar, bueno, aparte de Gueye, obviamente, que es el fichaje, es Denis Suárez, porque también he estado... lesionado, por lo cual quizás tener un centrocampista más pues nunca va a estar mal. Y lo que comentas, si Capu o Coquelin tienen un rol más secundario, son dos jugadores que Capu, desde que es suplente, cuando ha salido lo ha hecho más o menos bien, o al menos te ha aportado.
Mira,
y Coquelin también hemos visto que es un jugador del que te puedes fiar. Así
te digo Denis Suárez, ¿vale? Denis Suárez es un femenía, es un Kiko Femenía. Es igual que Kiko Femenía, es el mismo jugador. Si Marcelino ha recuperado a Kiko Femenía, Denis Suárez tiene mucha más calidad que Kiko Femenía. Es mucho mejor jugador. Yo lo he visto jugar a Denis Suárez en su prime, es verdad, su mejor momento con Marcelino. y era el futbolista diferencial aquí. Se lo llevó el Barça, o sea, lo quería llevárselo en enero, sí, y sí. O sea, pagó por llevárselo.
Sí, lo que con Denis, la cosa también estaba en dónde lo ve Marcelino, porque al final donde sacó el mejor nivel con Marcelino
fue
un poco donde Baena, sí, sí, quizás sí. Le quiere recuperar. Ahí, aunque sí que es cierto que Denis Suárez las últimas temporadas en el Celta, sobre todo, empezó a destacar un poco en roles de centrocampista, constructor, un poco haciendo parejo, eso es.
Pero así puede ser su sustituto muchas veces, Denis, ¿eh?
Sí, sí, ahí es donde quiero ver cómo quiere a Marcelino, o qué ve Marcelino en Denis, o dónde le puede aportar, porque, como tú dices, si hay alguien que le puede sacar también un buen rendimiento, va a ser Marcelino, y eso será, pues, según la idea que tenga con él.
Un placer, Luquen.
Igualmente, Javi.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Descubre un mundo nuevo en Macobi. Encuentra todo lo que necesitas en la nueva exposición. Desde materiales para la construcción de las marcas Queracoy, Cemembal, CEIS, a productos para el mantenimiento de tu piscina o lo último en herramientas de poda y maquinaria para el jardín, de las marcas Bellota y Rubí, ferretería, menaje, hogar, bricolaje y pesca. Macobi. Visítanos en carretera Villarreal, Onda, kilómetro 5, Villarreal.
¿Necesitas servicios de fontanería, calefacción, energía solar, mamparas, muebles de baño, griferías y accesorios o una bomba y grupo de presión? La solución la tiene pues, Rubio, Eladio Héctor, servicio de fontanería. Pide más información al teléfono 606-238-147.
Ahora sí, Senanem. Vamos a anar a Dortmund el día 6 d'agost, a Àustria, a veure el Villarreal el 6 d'agost.
Bueno, me molaría més anar al camp del Dortmund, però no està mal anar a Àustria.
Home, el Borussia Dortmund no és mal equip. Se n'anem, a l'ESA tornem, com sempre. Parlarem del B, de la seva palmatòria, a veure què diu Miguel Álvarez. I del C, que li va guanyar a l'Ontinyent en l'últim minut. Tant en l'Ontinyent com en Bilbao, enfadats perquè en l'últim minut van fotre. I les xiques, que li van plantar...
Que van competir a muntó.
Una hora, al Barça, al Topoderes Barça, al de 6-0, 7-0, 8-0 i 9-2 i coses d'aquestes.
Villarreal Esports. Ràdio Villarreal.